Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acaba de dir a RAC1 que des de Comú Podem sempre defensaran el dret a decidir. En aquest sentit, Colau ha explicat que sobre Unides Podem i el referèndum s'ha de poder fer un camí. El camí, diu Colau, s'ha de començar i que ningú té majoria absoluta per imposar les seves tesis. D'altra banda, sobre la gestió pública de l'aigua, Colau ha assegurat que no hi renunciaran. També ha parlat sobre el desallotjament de l'acampada de Barcelona. Segons l'alcaldessa, ella està a favor del dret a la protesta, tal com va dir també ahir el president Torra, però ha dit Colau s'ha de gestionar la ciutat. Es va començar com una protesta i el que no es pot fer és bloquejar-ho de forma indefinida. Sobre les llums de Nadal, per cert, Ada Colau ha assegurat que hi han de ser, però que ha de ser més un tema de qualitat que de quantitat. I canviem de qüestió. Avui també us podem explicar que Brussel·les multarà amb 200 euros qui llenci borilles a terra. La capital belga posarà en marxa aquesta campanya el 2020 per reduir les borilles, que són una tercera part dels residus recollits pels escombriaires. I encara us podem explicar avui que Vox ha bloquejat la declaració contra la violència masclista a Madrid. I és que el proper 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i serà el primer any des del 2005 que l'Assemblea de Madrid no farà aquesta declaració institucional. I atenció, perquè creix el consum d'alcohol entre els més joves. A Catalunya s'atenen cada setmana 80 joves menors de 30 anys per intoxicació etílica i el consum d'alcohol es relaciona amb gairebé el 4,5% de les morts a casa nostra. El Departament de Salut ha fet públiques aquestes dades on destaquen aspectes com que l'edat mitjana en què es comença a consumir alcohol és als 14 anys. Ràpidament, un apunt per l'agenda. Aquest cap de setmana comença a Andorra el Canòlic Music Festival. Aquest any participa el grup vocal Groove i el cantant Cesc, entre d'altres. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni. Un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. Ara no et puc atendre, però si vols, deixa el teu missatge després del senyal. M'ha tocat la grossa, la mare que em va parir!
...31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Feliç Vida Nova. Loteries de Catalunya. Tria-les. Tots hi guanyem.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Bon dia, cinquenters. Són les 11 i 4 minuts. Comença l'oasi. Comença la pau. Comença la ràdio. No hi ha tertúlies. No hi ha política. No hi ha futbol. A cinquenters parlem de la vida. I la vida és riure, si pots, el que tots penseu, i descansar. I dormir.
Thank you.
No sé per on començar, no sé per on començar. Fa anys que ens coneixem, no som íntims amics, però si ens veiem sempre una abraçada i un somriure, sempre. Amb el doctor Eduard Estivill. Què tal?
Molt com content, estàs? Molt content de veure't, d'estar aquí.
Igualment.
I riure conjuntament.
Al final, això és això, la vida, eh?
I tant que sí.
Això és procurar somriure, no sempre. Sempre acostumo a dir que som privilegiats. Estem aquí a una ciutat maquíssima com Barcelona, tenim el mar al costat. Viure a Barcelona no és sinònim de viure bé, perquè hi ha gent que viu a Barcelona i no viu bé. Però, com a mínim, tenim certa... Tenim coses que segurament moltes vegades no valorem. I quan no les tenim, diem, ostres, estic tan bé, però no descanso.
I van a veure l'Estivill.
Clar.
Bueno, tenen l'Estivill aquí a Barcelona.
Sí, clar. És un cognom, no és un García, és Estivill, que és tota una marca de descansar i de dormir, no?
Exacte.
Coneixes més Estivills?
Són pocs. En realitat venim tots des del Camp de Tarragona, a sí. l'àrea de Llascó, Torre de l'Espanyol, tot allò,
sí.
i s'han repartit pel món, però no som gaires.
I tu ets d'allà?
I l'avi, l'avi és d'allà. Sí, l'avi patern era de la Torre de l'Espanyol, sí, sí.
I tu ets de Barcelona?
Jo vaig néixer aquí a Barcelona, de mare catalana, però de dos dies, perquè ella va néixer a Teruel, a Terol,
sí.
perquè l'àvia era d'un poblet molt petit, que es deia Viciedo. O sigui, jo tinc àvia a Manya,
sí.
per part de mare.
De moment anem bé. Jo, àvia de Saragossa.
Vale. Ell era de Viciedo, a Teruel, un poblet petit, que es morien de gana i va ser un emigrant d'aquells anys.
Sí, sí.
No? Va venir a servir a Barcelona. I l'avi era, l'avi matern, era de València.
Jo, el meu avi patern, de València. Escolta, veus, encara serem família.
Anem lligant. I els altres dos d'aquí. I jo vaig néixer aquí, sí. El que passa que després he estat bastant temps visquent als Estats Units per el tema d'una beca i després per formació, també a París, però bàsicament soc d'aquí. I hi ha una altra cosa que hem de valorar d'aquí, que no ens n'adonem, no? Que és la llum que tenim.
La llum que tenim.
Vaig estar fa poc als països nòrdics per un tema de feina.
Ai, mare.
Tu no saps el que és aquella gent...
Tristom,
tristos. Bueno, tenen la tassa de...
Suïcidis
més alta,
sí.
alcoholisme més alt, i està molt relacionat amb el llum. Sí, tenen una depre degut a la manca de llum.
Jo acostumo a fer aquesta relació perquè, no sé per què, envejo la seva qualitat de vida, en el sentit d'universitats, d'educació, sobretot, d'escoles, de respecte. Jo crec que ens falta dues generacions per tenir, si arribem, a tenir un respecte i educació davant del que està al costat i fa una cosa que tu no fas. Respecte d'idees, respecte de costums, en molts sentits.
I per la fluixet.
Sí. Això ho trobo al càmping, quan vas a les 8 del matí a comprar pa i escoltes parelles, matrimonis, parelles, en definitiva, parlant a les 7 del matí, esmorzant, són les úniques casetes que estan obertes i el to de veu és... Michael, coffee lit, Michael, yes.
Sí.
Les casetes d'aquí, les casetes, les rulots catalanes, espanyoles. Pepe, vente. És un nivell, el soroll també fa.
És molt important.
Allà dalt no hi ha soroll, però clar, amb les persones amb el que surt el tema em diuen, Sergi, llum... Tristó i suïcidis, això que m'has comentat, eh?
No, és espectacular. Fins i tot saps què fan per pal·liar el fenomen aquest de la manca de llum?
Mm?
Ho han estudiat molt bé. I fins i tot ara ja hi ha empreses que fan el que se'n diuen smart ceilings, que vol dir sostres intel·ligents. Tu imagina't que aquí on estem, que hi ha molta claror, aquest sostre, doncs, estiguéssim a Finlàndia.
Sí.
Aleshores, a les fosques total, negra nit. I aleshores, de sobte, el sostre comença a il·luminar-se, com si sortís el sol. Llavors tenen els sostres programats durant tot el dia perquè simulen una llum del sol com la nostra. Concretament em van dir és com la de Alicante. Jo vaig dir Alicante.
Estaven estudiat.
Per què Alicante? Diu, perquè tenen el cicle de sol i foscor més estable per al benestar de les persones.
Però això ja està a totes les cases?
No, que va, ho estan començant.
Vale.
No, perquè realment veien que faltava aquesta... Bueno, que això ajuda moltíssim. Hi ha una altra cosa que també és molt novedosa, que els hi posen com unes ulleres amb uns petits leds, unes ulleres que són com un fil, eh? Són vidres, sinó és com un petit... imagina't tu, un filet aquí sobre unes llumetes de color blau.
Sí.
Aleshores, això s'ho posen quan esmorzen i mentre miren el mòbil, prenen un cafè, coses d'aquestes, i aleshores això els serveix com si estiguessin a la Costa Brava, en ple estiu, durant 4 hores, aquest sol els hi fa l'efecte beneficiós de lo que fa la llum, que és parar la fabricació de melatonina, que la melatonina és la que dona la somnolència, tipus de decaïment.
I això que estem només a l'any 2019, és a dir, a l'any 2040 tindran dia i nit pràcticament semblant al nostre.
Totalment cert, perquè la tecnologia doncs la portaran cap aquí, no?
Quin país vas estar?
Concretament vaig estar a Finlàndia, a Helsinki, i després vam pujar fins dalt de tot a veure el Papa Noel.
Oh, també ho envejo, això, eh? També ho envejo.
Va ser perquè vam gravar un programa per TV3, que es deia De llit amb llit, i vam anar a preguntar a veure com dormia aquella gent. Tenia una cosa molt curiosa. A Finlàndia, quan neix un nen, l'estat, el govern, els hi regala una capsa de suro que amb coses a dintre, i aquesta capsa, perdó, de suro, de cartró, i aquesta capsa és el bressol del recent nascut. Sigui ric, sigui pobre, sigui qui sigui, tots són iguals. I aleshores els acostumen a fer dormir amb aquests bressols, fins i tot la gent que té possibilitats de tenir bressols.
Sí.
I és un costum. I l'altra cosa que jo no entenc, i no és certa en el sentit de rigor científic, és que posen els nens a fora, és a dir, els tenen a fora, tapats, els nens petits.
A fora on?
Mira, la mare està en el bar, està a l'Starbucks prenent un cafè,
I
el nen el tenen a fora amb el cotxet, perquè diuen que així s'acostuma al fred i es refreden menys. Això no està demostrat, per això,
No tinc cap... Jo diria que no.
Jo tampoc.
No. Que fort, eh?
Són costums.
Que diferent. I estem a 3-4 hores de viatge, aproximadament, eh? Amb avió. Hi ha un dia a la teva vida que comences a interessar-te pel tema de descansar, de dormir. Tu recordes aquell dia que dius, ostres, a mi m'agradaria dedicar-me a això?
A la vida tots són una mica casualitats, són camins que es creuen i que et porten cap a un lloc.
Creus a les casualitats o són causalitats? Que dius, tot està escrit, tot ho portem al disc dur, això t'ha passat perquè havia de passar? No?
Jo què sé. És igual. Realment no m'importa gaire. El cert és que ha passat.
Sí.
Jo feia el MIR de pediatria, però m'agradava molt el que era la neuropediatria, és a dir, els problemes neurològics dels nens petitets.
Sí.
I ja començava a fer electroencefalogrames de nens amb problemes neurològics. Com que l'electroencefalograma és una prova que has d'estar quiet perquè surti bé, perquè et posen uns cables al cap,
un
electrocardiograma, però del cervell. Aleshores, perquè això es vegin bé les ondes, els nens han d'estar quiets. I l'única manera que teníem és esperar que s'adormissin, perquè, no els hi podíem donar cap medicament ni res, no? I ens passàvem hores i hores esperant. I, lògicament, a partir d'allà, va ser quan em vaig interessar amb el tema del son. I la primera cosa que vaig estudiar, perquè vaig tenir la possibilitat de tenir una beca, és anar a París, estudiar el que ara encara és molt important, que és el síndrome de mort sobtada. És aquests nens de 6-7 mesos que moren sense saber per què.
Cap motiu, eh?
Moren durant la nit. I per això la nit, el son, tot va venir d'aquí.
No hi ha cap motiu ara, cap explicació lògica, científica.
No, sabem alguna cosa, és a dir, sabem alguns factors que fan que sigui més prevalent, és a dir, més freqüent. Per exemple, tenim la tendència en els nadons tapar-los
molt.
Fixa-t'hi. Sí. Molt.
La mare té fred, el pare té fred i tapa el nen.
Correcte.
No es tapa a si mateix, es tapa el nen.
I al revés, quan no té fred és igual, el nen és tapat igual.
Sí.
I això el que s'ha demostrat és que l'escalfor, aquesta escalfor amb un nen tan petitet, pot afavorir el fet de que faci alguna petita pausa respiratòria. L'altre punt que era molt important era la postura en què posàvem els nens a dormir. Si els posàvem boca avall, que era perquè els pacients o les persones ens diuen, els metges us inventeu coses i ara el nen a dormir cara amunt, ara de costat, ara el posarem al revés...
Què hem de fer amb el nen?
Sí. Doncs bé, el fet de que recomanem que dormi cara amunt és perquè així aquestes petites apnees, que són petits moments que el nen deixa de respirar, si està panxa amunt, pot tornar a agafar aire. I si a sobre no està molt calent, doncs ja són dos factors que han millorat moltíssim ara. O sigui, ja si t'hi fixes, hi ha molt la freqüència o el percentatge ha baixat moltíssim.
Sí.
Però la causa encara no la sabem.
És curiós, és curiós. Bé, més o menys ja tenim un primer origen de la teva passió per ajudar les persones a dormir, a descansar bé, que és aquest inici del sistema neuronal amb els nens. A partir d'aquí, tu penses, en termes genèrics, Eduard, descansem bé, dormim bé, perquè no és el mateix descansar que dormir.
Correcte, sí, sí, va ser tot progressiu, perquè després d'estar a la Vall d'Hebró treballant amb aquest tipus de nens,
sí,
vaig tenir la sort també d'entrar a Sant Joan de Déu, un magnífic hospital amb un servei de neuropediatria. No. 9 anys vaig estar allà portant la secció d'electroencefalografia amb el meu company, el Francesc Sant Martí. I allà ja vam continuar fent moltes coses de son, però només focalitzats en nens.
Sí.
I allà va ser quan, a partir d'una possibilitat de tenir una beca per anar als Estats Units, amb una unitat de son, en un hospital importantíssim, que és el Henry Ford a Detroit, allà feien alteracions del son dels adults també, no? I jo vaig pensar, ostres, si els nens tenen tants problemes, potser els adults també, i aquí els podrem ajudar.
Yeah.
I aquest va ser el pas que em va decidir una mica anar-me'n als Estats Units, i al tornar va ser quan vaig deixar Sant Joan de Déu per dedicar-me única i exclusivament a muntar una unitat del son. Una unitat del son on poguéssim tractar nens, adults, avis i totes les alteracions del son, perquè n'hi ha moltes. Fins aquell moment, les alteracions del son estaven tractades per especialistes concrets. Per exemple,
sí,
els psiquiatres saben que els seus malalts, els seus pacients, un dels símptomes que tenen és que no dormen bé, que tenen insomni. Per tant, els psiquiatres en sabien molt d'insomni d'adults. Després estaven els pneumòlegs o els otorrinos, sí, que sabien de roncar. I aquests, el tema del ronc, el sabien molt bé. Però si li portaves un que tenia insomni, doncs no tenia ni idea.
Sí.
I així va ser quan vam començar.
T'hauràs trobat casos de tot tipus.
Molt raros.
De tot tipus. El denominador comú és no dormo, no descanso bé.
Sí, sobretot és no descanso bé, perquè alguns és perquè no dormen, és a dir, tenen insomni, però uns altres és perquè fan coses mentre dormen, i això fa que no dormin bé. Per exemple, des dels nens que es desperten perquè no poden tornar a dormir o no han après a tornar a dormir, des de la gent que ronca i fa apnees que no descansa bé...
I no ho sap.
Exacte, no n'hi ha moltíssims, pobres.
Sí.
Aquest és el final.
La gent que parla. Recorre. Al mig matí, no vull veure, no vull veure. Clar, això és curiós,
És impressionant, és un món, és un món.
Sí. Al llarg d'aquests casos, clar, tu tens Clínica del Sueño Estivill, tu sueño, nuestro mayor tesoro. El neguit de les persones que van al teu centre, Eduard, és pràcticament, si no ho sap el doctor Estivill, no té solució. Sempre té solució?
No ho sabem tot ni molt menys. O sigui, encara hi ha moltes coses que, o bé que ens estem... que no tenim prou informació, que no hem investigat prou, però hi ha una cosa molt important que hem fet nosaltres i que jo m'ha agradat molt sempre explicar al meu equip.
Sí.
És a dir, nosaltres som humans, nosaltres ens podem equivocar, però fixa-t'hi, ara et portem 50.000 pacients i hem vist...
Perdó?
Sí.
50.000 pacients?
50.000 pacients hem vist amb tot l'equip. Clar, que hem fet 30 anys de l'equip. Que no, celebrem 30 anys, i aleshores ara estem en 3 ubicacions. Una és a dintre del que era la Rodeixeus, que estem desplaçats al carrer Rosales, l'altra és a l'Hospital General de Catalunya, que és allà a Sant Cugat, i l'altra és al Vallès, a Sabadell. I hem vist 50.000 pacients. Doncs d'aquests 50.000 pacients... el que més ens satisfà és que la gent, quan ens veu o quan ens reconeix, sempre ens dona les gràcies. I això no és perquè ho haguem fet tan bé, que no ens haguem equivocat mai.
Bueno,
això és impossible. Ens hem equivocat moltes vegades.
Sí.
Però, en canvi, el que és important és l'actitud que tens amb el pacient. És a dir, jo, quan veig una persona, sigui nou, sigui antic pacient, el primer que li dic, hola, sé el seu nom, a més.
Què dius?
Ara informatitzat, doncs...
Sí, clar, però...
El nom, quan entra, diu, hola, Miquel, faré per tu tot el que sé. I si no en sé més, també t'ho diré. Clar, si comences així...
T'estàs obrint de cames, expressant la teva
clar,
normalitat i la teva bona voluntat.
I això ens ha portat a tenir molts èxits i que la gent estigui molt contenta. I també segur que moltes vegades o ens hem equivocat o ens ha passat per alt alguna cosa, que això també passa. Però, bueno, l'actitud és l'important.
Alguna vegada, recentment, jo crec que he fet alguna enquesta per Instagram, abans parlàvem, de... quantes hores descanses, quantes hores dorms.
Exacte.
Dorms.
Sí.
Ha estat, ho tinc a l'històric, ho aniré a buscar ara,
sí,
una de les preguntes que Instagram més ha triomfat, amb un munt de respostes, i la majoria, una bona majoria de la gent que va respondre, era menys de 6.
És realment, anava a dir un taco,
però
és bestial. Perquè realment el que sabem avui dia és que el son és un taller de reparació i restauració.
Aquesta frase m'agrada, frase de la setmana, eh? El son és un taller de restauració i reparació.
I també de memorització del que hem après durant el dia. És a dir, mentre dormim fem tres grans coses. Reparem, estem a punt per... generem energia per estar bé.
Es genera energia? Ah, sí? Ah, no sabia.
Per exemple, tu estàs molt cansat.
Sí.
I aleshores estàs esgotat muscularment.
Sí, sí.
Dorms i l'endemà tornes a tenir força.
Sí.
És a dir, tu has regenerat durant la nit aquesta pèrdua que has tingut durant el dia.
Sí.
I la segona cosa que fas mentre dorms és que memoritzes el que has après durant el dia. És a dir, el cervell, mentre dorm, no pot aprendre res nou. Saps allò que abans hi havia? Aprende russo mentre duermes?
Sí.
Sí, que et posaven
un auricular. Sí, sí, sí.
Mentida.
Mentida.
Mentida,
mentida podrida.
Que ningú s'ho cregui. Perquè el cervell no pot, ni tan sols pot contestar coherentment quan tu li fas una pregunta i està dormint. Per exemple, aquesta gent que parla i el que està al costat diu, ara aprofitaré per preguntar-li coses.
Sí, sí, sí. I escolta, has anat al banc avui?
Exacte. Sí. Què has tret? Què has
tret? No, no.
I llavors et contesta, sí, una cervesa. Eh? O sigui, sí, sí, és totalment incoherent. Va, total. Però això, la idea bàsica és que el son és un taller de reparació i memorització. Això què vol dir? Que les hores que necessitem que aquest taller funcioni està en relació a l'edat. Un nen de 5 anys que es mou molt, que aprèn molt, necessita que el taller funcioni, és a dir, que el son duri 11 hores. Un adolescent...
11 hores.
Un nen de 5 anys necessita 11 hores. Però això fins que en tenen ben bé 12, 13 o 14, eh?
La meva petita, per lo normal és que dormi 11, 12, 13 hores, sobretot de divendres a dissabte. 13 hores. I veus aquella màquina d'energia que no para, que és un 4x4... I la veig el dissabte al dematí, que està allà...
Feliç.
Abril, carinyos. Quarts de dues. Hauríem de dinar directament. I clar, veus aquella potència energètica que no fa migdiada, que està tot el dia pensant i saltant i tal. I a mi em sembla, evidentment, bebitos també, gent més menuda, però em sembla deliciosa aquella imatge amb les galtes molt vermelles, que està en modo reposo.
Sí, sí. Sí, sí. I quants anys té ara?
13.
Clar, està a la preadolescència, eh?
Sí, sí, o sigui, sí.
Prepara't,
sí.
Perquè...
No, ja.
Que li passaràs...
L'altre té 15, sí, ja. Val, estic, ja.
Ja saps de què va.
Sí, sí,
als
sí.
Als adolescents els hi costa començar a dormir, és a dir, tenen un retras de fase de son. Però, bueno, això t'ho explico després.
Sí, sí, sí.
A la pregunta que m'has fet, la gent et contesta que va curta de son, que dormen menys de 6 hores.
Sí.
Llavors, els adults, està demostradíssim, estadísticament, que el 90% dels adults, per estar bé a l'endemà, necessitem dormir 8 hores.
8.
Però només un 5%, amb 5-6 hores, en té prou. Però aquest 5% en té prou tots els dies de la setmana, totes les setmanes del mes i tots els mesos de l'any. No val allò de dir, no, jo de dilluns a dijous dormo 5 hores i al final de setmana recupero.
Sí.
Això no es pot, perquè ningú el son no recupera.
Clar.
Per exemple, ningú diu, Sergi, jo només menjo els dilluns, i el dissabte i el diumenge recuperaré.
No, clar.
Per tant, tots anem curts de son. I si analitzem el per què, una part és per desconeixement, és a dir, la gent pensa, bueno, dormir és una pèrdua de temps. Però això cada vegada menys. Per què? Doncs perquè, per exemple, els mitjans ens heu ajudat molt a difondre aquestes idees, els congressos mèdics, la feina que fem, els llibres, tot això. Però encara hi ha una certa quantitat de gent que no pot dormir. Per què? Doncs perquè una mare, per exemple, a 45 anys, que s'ha de llevar a les 7:30, a 7:45 del matí per als nens, portar-los al col·le.
Sí.
Va a la feina. A la feina ha de ser la millor, la més guapa. Ha de dominar el PowerPoint, l'Excel i diversos idiomes. A la tarda, mentre té 2 minuts, va a la tintoreria i recull no sé què. Aquesta dona, evidentment, no té hores del dia. I què passa? A Espanya... els espanyols som una població que anem curts de son. Dormim una hora menys que el resta d'europeus.
Per la llum?
No. Per aquest dichós horari que ens imposa la societat. És a dir, això de que
algú
ens mani, ara vés-te'n a dormir, ara vés-te'n a dormir més tard, ara aixeca't, això és una. Però és que hi ha l'altra acció, que és, encara que entressin amb raó els polítics i diguessin, vale, no fem canvis horaris, però si no hi ha un canvi social, de que això no és ni dretes ni esquerres, sinó que això és una decisió política. La feina s'acaba a les 7 de la tarda, les escoles s'acaben... O a les 6. L'escola, com molts països, com els Estats Units. L'escola s'acaba a les 3, la família tindria més temps, dormiríem una hora més, perquè aleshores podríem estar a casa a partir de 7, 7:45, soparíem, com ho fan als Estats Units. I aleshores et diuen, no, no, és que la culpa la té la tele. La culpa la té el Barça. La té el Barça de la culpa.
No, perquè
a quina hora fan el Barça? I a quina hora fan la... El prime time el decideix la gent quan té quan temps mira, de mirar-ho. Clar, és el senyor que mana la tele.
Sí.
Per tant, és un problema polític. I mentre no arreglem això, serem un país que la gent se'n va tard a dormir. Tu arribes a casa teva a les 8, 8:45. Què fas llavors? Bueno, parles una mica amb les teves filles, no? I els hi preguntes com t'ha anat. I després amb la teva parella, i ja són les 12. I l'endemà al dematí a les 7 t'aixeques, I has dormit 6 hores i mitja.
Hi ha un fenomen que jo, tractant, com he tractat durant molts anys una part de la meva carrera professional, els programes d'esports, que hagin programes d'esports a les 12 de la nit.
Exacte.
Això és una cosa que, de debò, jo que tinc com a referent, ben bé no sé per què, països nòrdics, Suècia, Finlàndia, fins i tot Gran Bretanya, Alemanya, és absolutament impossible que programes d'esports informatius, també, parlo a la ràdio, però també a la tele, comencin a les 12 i acabin a la 1:30 i fins i tot a la 1:10 de la matinada. President del Getafe, què tal? Bona nit, bona noches. Jo penso en Suècia, dic, com és possible? No m'imagino a Göteborg que diguin, president del Gagstad, què tal? Bona nit. No entenc.
Però és que no cal anar tan lluny, eh? O sigui, països com Itàlia, a les 10 de la nit, tu demanes per anar a un restaurant i estan tancats, et diuen que no. En canvi, aquí, si vols anar a sopar i vols anar a sopar a 2:15... A les 9...
Aquí a les 11 de la nit ja és difícil, eh? A Barcelona. A Madrid, sí. A Madrid vas a la 1 de la matinada,
i
te'n vas a les 3 i no hi ha problema.
Correcte.
Però aquí a les 11 està la cuina tancada.
Per això, que és un problema purament de decisió política de dir, vale... I sempre hi haurà els comerços oberts 24 hores, als Estats Units hi són, i no passa res, i la gent acaba a les 6 de la tarda.
Diuen que el 2022, ben bé no sé per què, hem d'esperar 2 anys.
Exacte.
Una cosa que és, durant el franquisme, que van dir, bé, aquesta hora, horari d'estiu, horari d'hivern, no ho sé ben bé per què, però diuen que el 2022 això s'acabarà, que posaran una mica d'ordre, posa-ho ara.
Exacte.
És que no acabo de veure l'estalvi. De debò que,
si no existeix
per estalvi, no existeix.
No existeix, i per la salut no és el millor. Per exemple, aquest que tenim ara, aquest horari, seria el millor pel nostre ritme biològic.
Vale.
A molta gent no li agrada, per exemple. Clar, és que no és el mateix viure a Sóller, Palma de Mallorca, que viure a Ocebeiro, de la Corunya.
Aleshores,
hi han diferències horàries, però per nosaltres, o sigui, en general, l'horari que va millor de llum és aquest que tenim ara. Però és que això no servirà per res, si conjuntament no hi ha una decisió política de dir la persona acaba de treballar a les 6 de la tarda i acabarà, l'escola acaba a les 3. És a dir, si no hi ha aquesta... I tots alhora, i no passa res. Això ho han fet en molts països. Portugal. Tu, què diries? Portugal, un país?
Els portuguesos
no entenen de res.
No entenen?
Saben molt. Els portuguesos a les 7 de la tarda, 7:45, acaben. Acaben, vull dir que ja sopen.
Clar.
I aleshores, a les 11 de la nit, com a molt, ara estan al llit. I de 11 a 6 del dematí, doncs ja van, o de les 8, ja van aquestes hores.
Però mentre duri aquest horari, tu tindràs molts clients.
Home, que mono que ets.
Clar.
Sí, però jo no puc arreglar-ho, això. Clar,
ja.
Què fa? La gent ve perquè no dorm. Llavors els dius, bueno, no dormir és un símptoma, és a dir, algo que et passa, no? Mm. Quan a tu et passa alguna cosa, el primer que fas és veure d'on et ve allò que et passa.
Vale.
Busques la causa. Clar, però si la causa és una situació ambiental, social, que et condiciona, l'estivill no pot fer res.
Clar.
Jo puc cridar, queixar-me, fer reunions i que el Sergi m'ajudi, però res més.
Hem de fer migdiada?
Hem de fer migdiada,
jo la faig, 10 minuts.
Sofà
sense pijama.
Sofà
sense estirar, assegut. Pot esclatar la bomba atòmica. No sé, però aquells 10 minuts em fan reiniciar el dia, eh?
Totalment.
Començo el dia a les 4 de la tarda.
Es nota que coneixes el doctor Estivill de fa molts anys,
bueno,
eh?
Bueno, no sé.
Sí, però... digues la veritat.
Sí, també és veritat, sí.
És totalment cert. El cervell, en 24 hores, té dos moments que necessita dormir. Un és el període nocturn, el que va de 10, 11, 12 de la nit fins a 7, 8 del matí. Però després s'ha descobert que 8 hores després d'haver-nos adormit, el cervell té una petita necessitat de son. Quan diem petita, és curta, que ha de ser un son superficial. Perquè si dura més, és dir, si dura una hora, és quan entrem i hi ha un son profund i ens aixequem amb el cap com un bombo i no serveix per res. Per tant, dormir.
Les migdiades d'estiu, que duren 3 hores.
Correcte.
I...
Doncs...
Disculpeu, que el papa se'n va una estona al despatx.
A passejar. Ah. Mira, ara que dius això del despatx, cada vegada tenim més evidència científica que aquests 10 minuts de migdiada, 20 minuts de migdiada, fan que a la tarda tinguis un grau d'alerta i, evidentment, de rendiment entre un 10 i un 12% més alt.
Mira.
Aleshores, què passa? Bueno, per això ho diuen les estadístiques, ja ho diuen, els espanyols treballeu moltes hores, però
sí,
no
sí,
sou
sí.
productius.
Clar.
A moltes empreses hi ha, quan el CEO, que n'hi diuen ara,
sí,
que és el
sí,
cap,
sí.
diu, un momento que al mediodía tengo que revisar unos papeles, sí? El que fa és seure al sofà o estirar-se en aquell sofà que tenen, dormir 20 minuts i després a la tarda estan molt més brillants. I això ja està demostradíssim.
Veus? No és que bé, és que...
Sí, sí.
Tinc un amic de la meva edat que dorm cada dia, i no sóc jo, si no ho diria, abraçat a un coixí, no, és un nino que la seva mare li va regalar quan tenia 12 anys.
12.
Sí, això és bo, és dolent, diu que no sabria dormir sense. I la meva filla, en aquest cas la gran, la Clàudia, dorm amb una manteta que li vam regalar quan era petita. Mm. I sense manteta li costa.
Són hàbits. No és cap patologia, evidentment. És a dir, és un hàbit. És a dir, el son és una rutina. Fixa-t'hi que nosaltres, per dormir, sempre fem el mateix. Abans hem de ser rutinaris. Uh-huh. Ens rentem les dents, preparem
pipí,
la roba, el pipí...
Vinga, la roba per demà.
I si dorms en parella, sempre dorms a la mateixa banda del llit.
Sempre.
Clar, perquè no canvies. I, home, què dius, Eduard?
No,
és que jo dormo aquí i tu dorms allà. Sí. Tota la vida. És a dir, som rutinaris. Quan ens canvien la rutina, aleshores, doncs, és quan ens costa dormir. Clar, segurament hi ha gent que fa rutines, te n'explicaria algunes, que no es poden ni explicar.
Bueno.
Que aleshores aquestes són anòmales, diguem-ne, no?
La més
però
rara,
aquestes...
sense dir noms, evidentment, eh? Alguna que hagis dit, ostres...
No, per exemple, utilitzar el sexe per dormir...
Bueno, ja està bé.
Sí, però en aquest cas no era sexe en parella, sinó que era la masturbació,
bueno.
I clar, era dos vegades que ho necessitava el
Carai.
Pacient cada vegada.
Carai.
I li vam dir, bueno, potser sí, però...
Vostè sabrà.
Jo vaig un sexòleg.
Sí, clar, no vinc d'aquesta clínica.
Jo només sé del son.
Sí. Bueno, hi ha molts casos de gent que necessita dormir. Dormir i descansar és la clau. És la clau de tot. Si no, no pots estar.
Sí.
Habitualment es diuen de nosaltres que estem enfadats, que ens costa somriure, més enllà de parlar dels valors, que diem poc la paraula gràcies, i jo crec que amb un bon descans... I jo crec que això és viable.
Sí. És totalment cert, sí, eh? Totalment cert, perquè està demostradíssim que, com que has entès molt bé que el son és un taller de reparació, és a dir, quan dormim el que fem és reparar el sistema immunològic, reparar el sistema endocrí, per exemple. Si tu et peses al matí i et peses a la nit, al matí peses menys que el que peses a la nit.
Clar.
I en canvi dius, si no m'he mogut, si no he cremat, què ha passat?
Sí.
Doncs és que el metabolisme està en funcionament. Però això serien els aspectes més físics, però és que en els mentals també fa això. És a dir, hi ha una reparació de tot el que durant el dia ens posen aguitosos, Fixa-t'hi, tu te'n pots anar a dormir de mal humor
sí.
i en canvi, si dorms les 8 hores l'endemà dius, ostres, ja torno a tenir energia.
Que bé, la satisfacció
Ganes
de dir, que bé que he dormit. Va, què tenim avui?
Que això va lligat...
Què ve al programa?
Que això va lligat amb el tipus de despertar, fixa-t'hi. La persona es desperta de moltes maneres,
sí.
i sobretot amb la societat actual, ens obliguen a despertar de moltes maneres diferents.
Mm.
Despertadors, el mòbil, la música...
Sí.
El despertar ideal és el de la llum. Clar, jo no sé el teu besavi, però el meu, si venia de... O l'àvia,
sí.
si venia de l'Aragó, eren pagesos. I a quina hora es llevava el meu besavi? A les 5 del matí, quan sortia la llum. I què feia? Anava al tros, treballava... I com treballava? Amb la llum. Feia cuina de proximitat,
clar,
ho va inventar ell,
important.
Que era les ametlles que collia,
sí.
I els pebrots que collia d'or. I després tornava a casa amb una llum, que era la llum de la... quan el sol es pon, és a dir,
clar.
Del llum taronja. Fixa-t'hi, el besavi estava amb llum blanca al dematí i llum taronja a la tarda. Això és el tipus de llum que ens va bé per adormir-se. Però és que, a més, aquest besavi, com que treballava amb el sol, tenia energia. Arribava a casa i dormia. I al llit, a l'habitació, què hi havia? Res. L'orinal sota el llit, sí, sí. I res més.
Ni tele, ni exacte. Ràdio...
Clar, clar, clar. Cap estimulant, cap cosa...
Jo en aquest cas tipus. Reconec, doctor, que estic pecant, pecant, perquè des de fa mesos m'he comprat un... Jo sóc molt maquinetes, m'agraden molt les maquinetes. M'he comprat una pantalleta que es diu Google Voice i tu li dius, OK, Google, desperta'm... Ara s'ha activat això. OK, Google, desperta'm a les 7 del dematí.
Sí, sí.
Vale, desperta amb una melodia molt, molt maca. No és una alarma d'aquelles de... Això està bé, perquè clar. El despertar és...
Progressiu.
És progressiu, vale? Però, a més, hi ha una veu que tu la pots posar d'home, de dona, jo l'he posat de dona, que diu, buenos días, Sergio, i t'agafa totes les activitats que tu tens a l'agenda del Google
sí.
Durant el dia. És, buenos días, Sergio, són les 7 de la mañana, la temperatura en Barcelona, jo em estic despert, la temperatura en Barcelona és de 8 grados, la previsió és que hoy puede llover a partir de les 3 de la tarde. Hoy tienes Radio Estel, 9 de la mañana.
Qué bo.
Entrevista, doctor Estel...
Que bo.
I, bueno, no ho sé, segurament no ho faig bé, però a mi em dona una sensació de dir, ostres, he descansat, m'estan despertant bé i m'estàs posant al dia de què em poso, roba? Ahir em vaig deixar un jersei preparat, però no, hauré de portar camiseta o samarreta perquè avui fa calor. I em col·loca, és a dir, m'ajuda a ordenar-me el dia.
Tot
això... I és l'inici del dia... Uh-huh. I ja comença a ser una rutina, eh? I ja dic, no sé si faig bé o no.
No, no, fas perfecte, però només t'has deixat una cosa.
Què és?
L'hora que te n'has anat a dormir. Si te n'has anat a dormir a les 3 de la matinada i a les 7 aquesta senyora et desperta, ja et dic jo que no servirà per res.
A dormir a les 11.
Si tu te'n vas a dormir a les 11 i a les 7 et despertes, vol dir que has dormit 8 hores. I aquest despertar és el bo, aquest despertar progressiu que compleix després d'aquestes 8 hores de descans. El taller ja ha treballat. El taller, quan ja ha fet la feina, es desperta sol, això és el que passa a l'estiu. A l'estiu, que no tenim un moment exacte de despertar-nos perquè no hi ha una feina concreta, tu et despertes quan s'acaba el son. Clar. I no saps què passa i obres els ulls.
Sí,
i dius, ostres, ja estic despert, que bé que he dormit.
Sí.
Doncs això és el mateix, però fas molt bé d'anar-te'n a dormir a les 11.
Sí,
el millor
sí.
que fas és anar-te'n a dormir a les 11.
No, i a més, el que es nota és allò que et conviden a un sopar de tant en tant i vas... quan ets 50, que a les 12 estàs ja...
Fregit. Sí, sí.
Boh, es nota molt, eh?
Moltíssim.
Es nota molt. Dius, si fa no tant, sortíem, aguantava, sorties...
Tancàvem.
Luz de gas, i ara dius, la una, boh, estàs mirant el rellotge, boh, no saps com començar el discurs de dir, nosaltres, o jo me'n vaig a dormir, jo vaig d'anar a casa...
És que demà...
Sí, és que demà...
Tinc ràdio.
Sí. És dissabte. Bueno, no, unes gravacions. És curiós, eh? També l'edat ajuda, jo crec, a reduir l'horari d'anar a dormir, i en principi dorms més, no?
T'explico. No, hi ha diferències. Així és com hem explicat que els nens necessiten 11, el taller necessita 11, els adolescents 9, els adults 8. A mesura que ens fem grans, necessitem una mica menys de son de nit... però en canvi hem d'ampliar una mica el son de dia. Sí. Llavors, igual en podem fer una o dues migdiades d'aquestes de 10 minuts.
Sí.
I és perfecte, no passa res. Però això és molt important, Sergi, sobretot no per als 50ers, com tu, sinó als 70ers, com jo, que ja en tinc 70.
Tu sembles 50er.
Que aleshores el que ens passa és que, clar, quan tu tens 20 anys, tens molt son i poc temps per dormir. Quan tu en tens ja 50 o 70, com jo, ja tinc... poc son, però molt temps per dormir. Mm. I això és el que ens passa a la consulta. Molt sovint, bé, àvia, una àvia, t'explico.
Sí.
Si tens un minut, t'explico una àvia. Una àvia que va venir fa poc, ens diu, vinc perquè 74 anys, cap brillant, perfecte, cap malaltia, és a dir, estava molt ben conservada i molt, molt, molt bé de cap. I em diu, vinc perquè la meva filla m'ha dit que em doni una pastilla per dormir. I aleshores jo li dic, bé, fem la història clínica, i em diu, jo li pregunto, què li passa a vostè? Dic, no, jo visc a casa amb la meva filla i el seu marit, dos nens, és un pis de 80 metres quadrats, però ens portem molt bé. L'únic que em passa és que a mi a les 4 de la matinada em desperto i m'aixeco, agafo mig gotet de llet, em poso mitja cullereta de Colacao i poso en el microones, perquè clar, està freda la llet, rrr, cling, I em prenc aquella llet, després faig un pipí, me'n vaig a dormir, i l'endemà faig vida normal, ajudo els nens. L'únic que em passa és que després de dinar m'agafa la nyonya, i aleshores la meva filla arriba i em diu: «Mamà, no t'adormis, que si no la nit». I jo li dic: «No, si ho sento tot, si ho sento tot». Total, que a les 10 de la nit ja han sopat, se'n va a dormir, i a les 4 del matí torna. Clar, de 10 a 4, quantes hores van? 6 hores. I l'àvia, que estava perfecta, feia 6 hores i una migdiada. Per tant, doncs jo li vaig dir: no, que vingui la filla, que la pastilla li donarem a la filla.
Clar. Que bo, eh? Com van les rutines? El cervell és una màquina...
És increïble.
Que si l'haguessin de dissenyar ara, no. És impossible.
No en sabem tant.
Impossible i imprevisible. No sé...
Totalment cert.
No sé. Presenta'm el teu equip de l'hospital, que veig aquí la fotografia, i dic: «Cuidando tu sueño».
Sí.
Qui
tenim,
són?
He tingut la sort de tenir moltíssima gent al costat, perquè, clar, amb 30 anys tenim brillant, gent molt brillant, i ha anat canviant, com pots veure ara. Sí. Tenim gent molt jove i tenim gent, doncs, una mica més gran. 50ers, com 50ers. El que veus a la teva esquerra, que és el Francesc. El Francesc Sagarra és la meva mà dreta de tota la vida, ha estat al costat meu, és un magnífic comunicador, és un magnífic professional, la gent se l'estima molt, i un gran treballador. Al costat té la Txelo. La Txelo és la reina de la nit. La Txelo és l'enfermera que treballa de nit.
Sí.
I, clar, ella fa broma, és molt simpàtica, i diu: «No, yo soy la persona que ha dormido con más hombres a lo largo de la vida. Cada noche duermo con dos».
Perquè
van allà, els hi fem l'estudi del son, diu, però todos son... roncan mucho.
Sí, claro.
Que, claro, por esto vienen, sí, porque sí, roncan, claro. Després tenim a darrere la Rosa. La Rosa és la que ens organitza, és la secretària, però a part controla totes les conferències que fem, informa, és una persona també excepcional. És curiós, perquè jo he tingut molt interès en formar la meva gent. La Rosa fa molts anys que està amb nosaltres, i el seu anglès era el que havia après fins a acabar els seus estudis. Però jo vaig voler que a la unitat del son, un cop a la setmana, vingués una professora d'anglès que ens ensenyés anglès a tots. I això ho seguim fent, i fa 30 anys que ho fem. La Rosa ara, tu truques: «Hello, I'd like to come to see Dr. Acevedo».
Oh,
i la Rosa contesta.
Que bo, que bo.
Tenim després l'Àlex Pastor, que és un altre professional magnífic. Aquí falten metges, tenim dos metges més, el Pablo, el Jesús. Darrere està la Carla, i és la Carla Estivill. Ella és doctora en químiques i fa...
Que no sigui familiar.
Potser sí que ho deu ser-ho, ja li preguntaré. La Carla fa molts anys que va acabar la carrera de químiques, ha treballat amb diferents multinacionals, perquè ella feia química bàsica d'investigació, però jo anava darrere perquè vingués a treballar amb nosaltres, perquè volia començar a investigar amb tot el tema de lo que és la fitoteràpia, tractaments naturals, i amb això ens ha ajudat molt. Ella porta lo que és la Fundació Estivill Sueño, i una de les coses que ha fet en col·laboració, o hem fet en col·laboració amb el laboratori Urià, que és l'Aquilea Sueño, que és melatonina amb plantes, i això ha ajudat a moltíssima gent, perquè és una ajuda seriosa.
Natural?
Sí, exacte,
natural.
Totalment natural, que no fa que ningú s'enganxi, i això ens ajuda molt. I darrere també tenim l'Helena Aragonès, és una psicòloga. A la nostra unitat els psicòlegs han fet una feina molt important, perquè, com evidentment s'entén, moltes de les causes que fan que la gent no dormi és per estrès, perquè tenen problemes emocionals,
etcètera.
Tinc un gran equip, i me'ls estimo molt, i bé, jo sense ells no seria res.
Per això m'agrada sempre preguntar a la gent que ve, als que veniu al vostre entorn, en aquest cas professional. Eduard Estivill, mil gràcies per il·lustrar-nos. No ha estat una entrevista, ha estat una xerrada. Llavors, que jo no tinc preguntes, jo
és
no tinc guió.
T'ho juro que m'encanta aquest tipus d'entrevistes, que vas sortint sense preparar res.
Bueno. Tant de bo hagi seguit per alguna cosa. A mi m'apassiona la comunicació i preguntar a gent propera que és experta en aquests temes, en cadascú el seu tema, doncs que m'expliquin coses i que jo les pugui entendre. I que la mínima que no entenc, aixeco el braç i dic: això no ho entenc. Mil gràcies, doctor Estivill.
Molt bé, molt content, Sergi.
Gràcies
a tots.
Dos minuts, la publi, i parlem de plantes.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics Seat. Seat. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir entrades per l'estrena de l'any està bé, però compartir que Medifia, que és una de les asseguradores que transmet més tranquil·litat als seus assegurats, és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifia és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fia.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Voleu conèixer l'ambient de la postguerra? El feixisme i la màfia dels 40? Després de l'èxit d'En temps del senyor Muñoz, la companyia de barri Can Batlló Històric presenta el seu nou espectacle, Don Julio, El Retorn. Ara, al Born Centre Cultural i Memòria, plaça comercial número 12. Reviurem la història amb participació del públic, música en directe, humor i sorpreses. Diumenge 24 de novembre, una única funció a les 6 de la tarda. Entrades a la venda a tinkticket.com, Casa Magòria i Cotxeres de Sants i una hora abans de l'espectacle. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder...
Ay, qué gran Roberto Carlos, qué gran Roberto Carlos. Ese es un cantante antic. Es que 50... Calla, home, calla, calla, calla. Es un gran cantante. Calla, calla, calla. Dempeus tothom amb Roberto Carlos i dempeus també tothom amb les persones que saben del que parlen. Senyor Josep Piqueras, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar en directe a Ràdio Estel, a 50ers. M'agradaria parlar d'un mini... Bé, un mini, no, un tema interessant, que és el consum d'uns bolets que es diuen shiitake, o shiitake.
Shiitake, sí.
Shiitake. Aquests bolets, aquestes setes, fan una mena de ratlles a l'esquena, com si fossin cops de fuet... un pèl desagradables.
Sí, però no normalment. Sinó,
no normalment.
Quan es mengen crues, no és habitual menjar bolets crus. Jo no recomano mai menjar bolets crus.
No, eh?
Però menjar cru o poc cuinat,
sí.
El shiitake pot donar una dermatitis molt, molt, molt curiosa, que és com dius, com si haguessin amb un... Li diuen dermatitis flagelada, això ja ho descriveix perfectament.
Sí, dermatitis flagelada. Sí.
Flagelada. Sí. No, unes, com unes esgarrapades...
sí, sí. Així.
Però només es dona el cas... És curiós perquè aquest és un bolet que és molt recomanable, és un bolet molt saludable, és un bolet que el tenim a l'abast perquè es cultiva ja i es pot trobar a bon preu. I ben cuinat sempre,
sí.
És beneficiós per la salut. Té immunomodulador, és un bolet molt recomanable. Però no es deu mai menjar poc cuinat o cru de cap manera.
No, de cap manera. Aquest ni cap altre, no?
Jo recomano que no es mengin cap bolet cru. Sí. Estan modes els carpaccios, que hi ha alguns restaurants dels boletos i
sí,
tal.
Sí, sí,
la nostra
sí,
experiència sí, sí. és que és la manera de fer una sensibilització als bolets que després, en el futur, potser ens impediran menjar cap mena de bolet o alguns bolets, inclús ben cuinats.
Clar, clar, clar. Aleshores, davant del dubte, ben cuinats. Però per què surten aquestes ratlles? Ho sabem? En ocasions?
No se sap molt bé. De fet, només hi ha dues espècies de bolets que s'hagin pogut relacionar amb aquesta dermatitis. I una, excepcionalment, i és molt, molt poc consumida, són les auriculàries. Però aquest bolet, el xitaque, es consumeix molt al món. Milions de persones els consumeixen. Mm. I la incidència de dermatitis, jo diria que és molt baixa pel número de consumidors. O sigui, que tot i menjar-la poc cuinada i crua, deu haver algun factor individual d'aquestes sí. persones, perquè, si no, hauríem més dermatitis per xitaque. Ja és molt poc freqüent.
Ara, I no és greu?
Ja, no és, i, afortunadament,
perquè espanta
no és
molt.
Greu.
Clar, les ratlles sí, aquestes sí, de l'esquena sí. semblen esgarrapades sí. d'alguna altra
sí,
persona.
Sí, sí, i a més que pot sortir a l'esquena, a la panxa, els braços i les mans, ah. i tot. És aparatós, però amb 5-10 dies, 12 dies, marxa totalment.
Se'n va sol.
Se'n va sol. Es pot prendre algun corticoide o algun antihistamínic, sí. diuen que millora una mica, però els dermatòlegs aquí a Espanya, s'ha publicat ja almenys 4 o 5 vegades
sí.
aquesta dermatitis, recomanen algunes cremes suavitzants a la pell i potser algun corticoide a dosis baixa. Però amb això, inclús sense fer això,
sí.
tampoc és molt, no pica massa, o sigui que es pot tolerar bastant bé.
Menos mal.
La persona que li passa això passa uns dies espantada, però jo el primer cas que vaig veure fa 12 anys era una dona que li van dir per error que mengés xitaque cru i ho va fer. I recordo que li vaig recomanar que en el futur no menges més xitaque, perquè probablement és una sensibilització. La persona que demostra tenir aquesta sensibilitat al xitaque, si en el futur menja xitaque, encara que sigui ben cuinat, probablement tornarà a fer la dermatitis.
Clar, tots al món són moltes sí. persones, 7.500 sí. milions de persones, cada sí. organisme és més o menys diferent i a cada organisme sí. li senta... Bueno, segurament sí. diferent la ingestió de qualsevol aliment, i més si és cru, i més si són bolets, i d'aquest sí. tipus. Per tant, sí. entenc que la reacció en funció de les persones és diferent.
Sí,
sí,
sí. sí.
Bueno, m'agrada, senyor Piqueras, aquest missatge de cautela, de tranquil·litat, i no alarmar la població per sí. aquest tipus de coses que puguin sortir.
Sí, no, jo crec que afortunadament este és un incident de... de secundària menjar bolets crus, que no té més importància. Hi ha gent que menja bolets ben cuinats, sí. a la cassola i molt ben fets, i s'han equivocat, i han menjat determinats bolets i acaben amb trasplantament de fetge. Això sí que és cert.
No és el cas.
No és el cas, afortunadament no és el cas. I jo insisteixo en recomanar el xitaque. Ben cuinat, és un bolet molt, molt recomanable.
Això
molt saludable.
Doctor Josep Piqueras, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Adéu, adéu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Tinc poc temps, però moltes ganes. Això és important. De parlar d'un llibre que recopila 100, que agrupa 100 espècies vegetals del nostre entorn per tornar una rellevància que potser no hi és ara mateix amb nosaltres. L'autora del llibre és Aina S. Erice. Esa, no sé si ho és Sánchez. Aina, bon dia.
Hola, bon dia, Sergi. Com anem?
Molt bé. Aina S. és correcte, sí, eh?
Sí, sí, és correctíssim. És algo que sorprèn molt. No estem apesats. Els anglesos ho tenen molt fàcil. J.K. Rowling.
Sí,
clar. Amb inicials. Però aquí és vera que és molt raro.
Vale, però S és l'abreviatura d'algun cognom o és Aina S el nom de pila?
No, no, és el meu primer cognom, que l'estim molt en el meu llinatge i no, el volia treure, però com que tenim tendència a oblidar-nos sempre del segon, vaig dir, pues ara el segon se mereix un poc més de rellevància. Per tant, m'entenc que és primer, però curt, i el segon li donarà més protagonisme.
Un altre dia, quan parlem de cognoms, et truco per parlar amb més calma d'aquest tema dels cognoms, perquè és curiós. És l'autora del llibre El libro de las plantas olvidades. Olvidades, del grup Planeta. Sí. Per què surt aquesta idea de fer aquest llibre?
La idea va ser, la idea inicial, l'espurna que va començar-ho tot, va ser de l'editorial Ariel, que me va publicar el meu primer llibre, La invenció del reino vegetal, sí. I supos que t'hagueren quedat contents, perquè me varen cridar i me varen proposar, escolta, i no, mos agradaria fer un herbari, i a nosaltres mos agradaria fer un herbari de plantes medicinals. I jo els hi vaig fer una contraproposta i els hi vaig dir, bé, sóc que de plantes medicinals herbaris en tenim de molt bons i jo no som la persona adequada per intentar competir amb textos tan meravellosos com el Pius Fonquer, de Dioscòrides, de material mèdica.
Sí.
I els hi vaig dir, però crec que sí que existeix una necessitat de posar l'atenció, fixar l'atenció en aquest sector de plantes que jo considero, jo anomen plantes oblidades. Què és una planta oblidada per això?
Sí.
Són aquestes plantes que durant el segle XX, a mesura que hem anat fent els canvis de transició des de societats més bé agrícoles,
sí,
que els nostres padrins i repadrins conraven la terra o tenien una relació molt estreta, sobretot amb el món vegetal i, evidentment, també el món animal,
sí,
i el món dels fongs. Cap a societats cada vegada més urbanitzades i més allunyades,
sí,
allà on pareix que les plantes són una decoració magnífica,
sí,
si molt tan alta,
sí,
però
sí,
poca cosa més.
Clar.
I que la relació que tenen, molt de, sobretot les generacions més joves, ja està molt mediatitzada a través de mitjans de comunicació o supermercats o farmàcies o parcs.
Clar, clar. Quantes plantes apleguen aquest llibre?
En aquest llibre jo he aplegat 100 plantes i
sí,
les he dividides, les he agrupades,
sí,
com que en els herbaris tradicionals, per fer més fàcil la consulta, els solen col·locar per ordre alfabètic.
Sí.
Però a mi m'agradava plantejar un llibre com a proposta de passeig. I, per tant, se me va acudir com a idea el fet de dividir-les no únicament alfabèticament, sinó per ambients, per proposar una immersió dins un context que pot ser exors, per exemple, sí, o bé estams, o bé set zones amb aigua, ja sigui salada, voreres de mar, o bé rius, torrents, i després ambients com els boscs i ambients de muntanya. Evidentment, són classificacions una mica arbitràries, perquè la naturalesa, els nostres límits els respecta fins a un cert punt.
Clar, clar. Sí. Entenc que tens plantes a casa, clar.
Sí, sí, entenc. Però com que jo duc una mida una mica nòmada, tinc plantes a casa, els meus pares, que els hi vaig invadint i els hi vaig duguent. Escolta, podríem saber això. Jo
ja.
Els hi vaig colonitzant una mica.
Clar.
Jardí i sort. I vaig, cada vegada que hi vaig, els dic, bé, que t'ho has de cuidar, has de mirar, i, o sigui que sí, sí i no.
Hi ha gent que habitualment es fa infusions. Tu ets partidària d'utilitzar, d'abusar de les plantes i fer infusions, fer fins i tot aliments de les plantes?
Per suposat,
sí.
El que està claríssim és que avui en dia crec que molts d'urbanites,
sí,
tenen aquesta idea de que les plantes, per simple fet de ser plantes i, per tant, naturals, entre cometes, aquest terme,
sí,
tan mal definit, que sí, és màrqueting, que sí, ciència,
sí,
que per definició són bones.
I no.
En qualsevol dosi, en qualsevol, preparades de qualsevol manera, i evidentment que això no és veritat.
està bé, que m'agrada el titular, eh? No totes les plantes són bones.
No, per suposat, i no totes les plantes són bones a qualsevol dosi. Està claríssim. Les medicines són medicina a una determinada dosi, però tothom sap que fins i tot les medicines sintètiques tenen un prospecte que te diuen no superar,
clar,
determinada dosi en el dia, perquè tenen efectes secundaris. Evidentment, les plantes són les reines de la química i produeixen composts
que són meravellosos a determinada dosi, però que poden crear problemes si superes aquesta dosi. Ja. Per això, per jo, la clau no està en dir utilitza-les sempre o no les utilitzis mai, sinó coneix allò que menges, aprèn d'allò que ingereixes i d'allò que te'n revoltes, i quan més coneguis, millor ho sabràs utilitzar i millor ho sabràs aprofitar.
Sí, 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 és un bon consell. El libro de las plantas olvidadas. Bé, gràcies a aquest llibre d'Aina S. Erice, ja no són tan oblidades. Aina, t'agraeixo molt la teva presència avui als 50ers de Ràdio Estel. Moltes gràcies. Buscarem el llibre a la llibreria central, a la Casa del Llibre, i ens fiarem de tot això que ens dius. Una forta abraçada, Aina.
Una parada per vosaltres i moltes gràcies, Sergi.
Adéu, bon dia. Adéu, adéu. I a vosaltres també, família. Serà fins dilluns. Bon cap de setmana.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.